Escolta la veu dels llibres a RAC+1. Explica'm històries. Amb Nextory, la teva plataforma d'audiollibres. Amb Laia Flores.
Si t'agrada llegir, deus estar d'acord amb mi si dic que un dels millors plans de l'estiu és caure en la teranyina d'un llibre a la platja, la piscina o estirat a qualsevol gandula, no importa gaire on. Però si centres la teva atenció a les pàgines, inevitablement perds el paisatge de vista. Té solució? Sí. D'això se'n diu audiollibre, que et permet gaudir de les vistes mentre escoltes una història.
Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa uns 2,5 milions d'anys.
Encara que la Filomena tingui el peu més gros. Encara que la Remei les vagi perdent.
A la cafeteria tothom semblava haver-se posat d'acord per fer una pausa.
Anaven a veure dos vespres cada setmana, jugaven
escacs. Com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes a la caixa fort...
De la boca els veig com un començament de rialla.
Avui fem especial Estiu Audiollibres des d'un racó de la platja del podcast de RAC1 i no estic sola. M'hi acompanyen l'actriu, escriptora, lectora i narradora d'audiollibres, Àngels Bassas. Bon dia, Àngels.
Bon dia.
Benvinguda. I una voraç lectora i oient d'audiollibres, que és l'Emília Galindo, coneguda a Twitter com l'audiolibrista. Bones.
Bon dia.
Benvingudes les dues. Aquí, per un motiu o un altre, totes tres hem caigut al parany dels audiollibres. Estem d'acord, no?
Totalment.
Sí.
I tenim moltes ganes de fer-vos recomanacions a vosaltres perquè també ho feu. Perquè quin millor moment que l'estiu per posar-se a llegir o, en aquest cas, que t'expliquin històries, escoltar històries. Àngels, en el teu cas, és evident perquè narres audiollibres. És a dir, tu has caigut el parany de quatre grapes, perquè també els fas.
Totalment, totalment. De fet, el fet de fer-ne, no?, fa que t'hi enganxis encara més, no? Perquè és una meravella. A més, pensa que jo tinc la doble vessant, no?, com a actriu i com a escriptora. Per tant, el món de les paraules és com si formés part de la meva idiosincràsia. És com viure dins de les paraules i m'encanta, m'encanta.
I què és el que més t'agrada de l'audiollibre? Què és el que creus que a tu t'enganxa?
Jo crec que en aquest món en el que estem absolutament distrets al 100% tot el dia, amb la tecnologia i amb els estímuls constants, la lectura, sigui la escrita en paper o la d'audiollibres, jo crec que la d'audiollibres encara més, perquè connecta amb aquestes sensacions més auditives, et retorna a tu mateix. És com el valor de la pausa, el valor de tornar a nosaltres mateixos sense estar permanentment a fora, no?, pendents del que passa a fora. I crec que això és molt important en els temps que corren.
És veritat que és un exercici de concentració quan escoltes l'audiollibre, malgrat que, ja us ho dic, jo sóc capaç d'estendre la roba, fer el dinar, i segur que vosaltres també, anar en cotxe i fer mil coses mentre els escolto, però tens aquell moment, sí, de recolliment, no?, que al final és el que et convida a la lectura, també, quan llegeixes o escoltes un llibre qualsevol, no?
Sí. Jo crec que, a més a més, té un punt de relaxant, eh? Jo estic coneguent a gent que em diuen que, per exemple, quan, i a mi em passa, quan necessito com calmar-me fins i tot, la lectura té aquest punt, doncs, de... Ostres, m'estan explicant una història, em puc oblidar, no?, dels problemes, de les distraccions, de tot el que hi ha fora, i d'alguna manera és com terapèutic.
És com l'ASMR, no sé si coneixeu aquest concepte, que a la gent li agrada que li parlin a cau d'orella molt, així, molt suavet, molt suavet, i es queden adormits. Doncs l'audiollibre és el mateix, però no t'adorms, sinó que et relaxa i fa que t'hi deixis endur per la història. Que potser, no sé, és una qüestió més instintiva que ens agrada que ens expliquin coses a cau d'orella.
És que, a més, jo crec que ens retorna a la nostra infantesa. Vull dir, la veu té aquesta cosa hipnòtica, no?, de l'explicar-nos una història que ens fa connectar amb la imaginació i, per tant, a nivell emocional té una sèrie de beneficis.
Totalment. I mira, l'Emília, precisament, és un cas que a mi m'encanta conèixer, perquè tu et vas deixar endut totalment pels audiollibres, ben moguda una mica per la situació.
Jo vaig tenir un problema greu a la visió, vaig tenir úlceres a les còrnies i se'm van complicar, vaig estar 9 mesos pràcticament a fosques. Llavors això em condicionava, em passava al llit molt de temps. Sentir la tele no tenia sentit. No podia tampoc tenir interaccions normals fora, amb una fotofòbia molt, molt bèstia. I vaig entrar primer al món del podcast, i del món del podcast vaig fer el salt a l'audiollibre. I és un punt, hi ha una intimitat que es genera, un vincle molt especial entre qui està escoltant. Dintre del seu entorn pots estar en una sala d'espera esperant una notícia i tens allà darrere aquella veu que t'ho està explicant a tu. A tu. Amb una intimitat que et porta en la teva vida quotidiana. Pots estar aparcant i jo hi ha un lloc on he aparcat que per mi és el lloc on van assassinar aquella persona, perquè estava escoltant aquell moment de l'audiollibre que dius, ostres, o al contrari, és el lloc on m'explicava aquell audiollibre un fragment en concret de Barcelona que jo estic vivint. Llavors,
que maco.
Genera una intimitat entre vosaltres que ens ho narreu i nosaltres que ho escrivim, que s'assembla a la ràdio, però és molt diferent.
Mm-hmm.
Tu te'n vas al cinema i el teu entorn és l'entorn del cinema, o te'n vas al teatre. Però aquella vegada tu vens a casa meva, tu vens a la meva vida. Tu estàs a l'ascensor amb mi mentre jo estic plorant perquè m'ha deixat la meva parella i tu m'estàs explicant una història. Aquesta cosa que et porta també atàvicament a les tribus explicant històries és una cosa que et remou molt. I crec que això portat al 2.0, de portar-ho al mòbil, et dona la clau de per què agrada tant l'audiollibre.
Clar, i a més d'això és que el pots portar tot arreu i és molt fàcil. Crec que hi ha molta gent que té certa reticència, perquè si som lectors de paper, aquest cap de setmana ho parlava amb una amiga, em deia, ostres, és que a mi, no sé, perquè clar, a mi m'agrada molt el paper, i jo li deia, no, si és que és millor encara, perquè no resta, sinó que suma. A tu que t'agrada tant llegir i entrar dins les històries, ho pots fer a totes hores, i jo ara mateix estic escoltant un llibre que m'estic llegint en paper l'hora, i decideixo en quin moment del dia em va bé una cosa o l'altra, perquè si vaig caminant a la feina, l'escolto, i si per la nit a mi m'agrada relaxar-me i baixar allò, no?, revolucions amb el paper, doncs el vaig llegint. Potser això ja és un punt una mica més enllà, és que m'agrada molt el llibre, però també és possible, que això a vegades la gent ni s'ho planteja.
Jo crec que hi ha un cert punt de menyspreu a l'audiollibre, quan en realitat és un consum de literatura.
Exactament
al mateix nivell que el paper, però actualitzat amb els temps que vivim. Jo amb el meu compte de Twitter dic que difonc la literatura en format àudio.
Totalment, sí.
Perquè és vull dir, no deixa de ser literatura. I si tens la sort que t'ho està narrant un bon professional, un bon narrador, o el mateix autor o autora, és que li dona uns matisos que guanyen potser més que el paper fred. Sentir les voces que hablen de l'Àngel Martín narrat per ell mateix, jo crec que és infinitament millor que llegir-ho.
De fet, és un dels episodis que he fet al podcast i això li deia a ell. Per mi té més sentit escoltar-lo en aquest cas, eh?
Sí. O el Jordi Bassas. Tu estàs sentint la seva història, Bon dia Catalunya, que va fer sobre la seva trajectòria en ràdio, i l'estàs sentint amb ell i fas un viatge en el temps.
Sí.
No, anava a dir que totalment, de fet, la nostra feina com a actors o narradors és precisament servir aquesta bona literatura al servei de l'espectador i del lector que ens està sentint, no? I a mi m'ha passat com a escriptora anar en alguna presentació d'algun llibre en què jo llegeixo algun fragment d'algun amic escriptor o escriptora i tenir assistents a la presentació d'aquest llibre que em diuen com ha canviat, jo he llegit el llibre, i, o sigui, m'ha arribat d'una altra manera molt més intensa, molt més emocional. Clar, de fet, aquesta és teòricament la nostra tasca, no?
Clar, afegeixes fer informació al llibre.
Això mateix. I, de fet, en una era en la que jo estic d'acord amb tu que l'audiollibre, de fet, està tenint ara una explosió que no tenia en aquest país i que jo celebro, perquè a països com Anglaterra o Alemanya ho tenen claríssim, no?, des de fa anys, sí. I són grans consumidors de literatura, com dius tu, en format audiollibre, i en canvi aquí està siguent ara com el començament de valorar aquest format.
I aquí tenim la sort que tenim grans veus i grans productores que fan un audiollibre d'una qualitat bestial.
Sí.
Jo tinc la sort de tenir família italiana, llavors puc escoltar i llegir audiollibre en italià, i el mercat anglosaxó tenen trajectòries, nota que saben fer-ho, però el mercat italià
encara és emergent.
Veus molta diferència entre les veus i el tipus de narració i el tipus de creació narrativa que es fa aquí a Barcelona, a València, a Madrid, on sigui.
Sí.
I tenim grans veus, grans narradors.
Vosaltres recordeu quin va ser el primer audiollibre que us va enganxar o que vau dir, ai, mira, aquest m'ha calat especialment, no ha de ser el primer, eh? Jo, per exemple, el primer que vaig escoltar algun més i el primer que vaig dir, ai, ara ja està, d'aquí ja no surto, va ser La xica salvaje de Delia Owens. No sé si he tingut el plaer d'escoltar-lo o llegir-lo. És com un thriller molt evocador a les marismes de la costa d'Estats Units. És preciós. És precisament un llibre que el personatge principal, la protagonista, és una nena que deixen allà abandonada enmig de les marismes i es converteix en la xica salvaje, no?
La mañana del 30 de octubre de 1969, el cuerpo de Chase Andrews yacía en el pantano, que lo habría absorbido de forma silenciosa, rutinaria, que lo habría ocultado para siempre. Un pantano lo sabe todo de la muerte, y no por ello la considera una tragedia, y menos un pecado.
Vas sola amb ella de la mà tota la història i és, bé, captivador.
Jo no recordo el primer. De fet, recordo les primeres veus.
Que fort.
A part, va ser un període molt, molt punyent, molt intens de la vida, però recordo les veus del Juanma Graner, probablement narrant alguna de les aleshores trilogies, ara ja són quatre, de la Ciutat Blanca. Recordo la Neus Cendra. Per mi és amb el Jordi Brau i el Góngora, el Francesc Góngora, són de les veus que millor narren català i castellà, neutre, amb diferència. Recordo aquestes tres, quatre primeres veus i vaig començar a entrar a l'audiollibre buscant narrador.
Això també passa. Quan t'agrada que t'ho expliqui una persona,
sí,
acabes escoltant tots els llibres d'aquest
narrador. Això és molt maco. Sí. De fet, tu pots posar, no?, el nom, sí, del narrador en les plataformes.
Exacte.
I buscar els llibres que ha fet aquesta persona. En el cas de la Neus, per exemple, a mi em fascina Viatges i flors de la Rodoreda.
Meravellós.
I a més, és curiós perquè són com el que parlàvem, que ara la gent va molt cansada, no? I són com relats curts, i a mi el que m'agrada és que me'l torno a posar i me'l torno a posar. O sigui, és una cosa com molt estranya. I el que comentaves tu abans, de que t'entren ganes també d'anar al llibre en paper. O sigui, clar, les dues coses. Perquè té aquest lèxic, aquest vocabulari tan meravellós que dius, ho he de tornar a llegir, ho he de tornar a escoltar. És com una cosa meravellosa, la Rodoreda.
Em vaig haver de raconar de pressa, perquè venien contra mi potser un miler de cavalls amb soldats al damunt armats amb llances. Van passar rebents, cridant i xisclant, voltats de polseguera. I de seguida va començar el repic dels tambors. Al davant caminava, pit en fora, nas en l'aire, el portador de la bandera que volejava al vent.
De fet, tu fa poquet també has fet un meravellós que ha tingut molt bona crítica i que vam recomanar al podcast, que és Tàndem.
Sí.
Amb en Jordi Buixaderas.
Efectivament, sí, sí.
Déu-n'hi-do, quin parell d'asos.
Quin tàndem més maco, no?
Sí.
El Jordi Buixaderas i jo. Sí, va ser molt maco. A més, vaig parlar amb la Maria Barbal i va ser molt bonic perquè vam coincidir en la Setmana del Llibre en Català com a escriptores i ell em va venir a saludar. Àngels, que bonic això que heu fet, no? Sí. Li havia agradat molt, molt. A més, ella és una gran defensora de la lectura en veu alta. I vam tenir una conversa sobre aquest tema, precisament, no? I va ser un luxe poder locutar això i narrar això, i amb aquests dos cracs, no? La versió d'ell i la versió d'ella, no? Perquè hi ha la veu masculina i la veu femenina d'aquesta història de tàndem, d'aquesta història d'amor a una certa edat, també, no? Que és tan bonic, el llibre de la Maria Barbal. I d'altres que he pogut narrar darrerament, sí.
La balada del café triste,
uh-huh,
o Donde el corazón te lleve, per
sí,
exemple.
Meravellosos. La balada del café triste em va fer molta gràcia perquè, de fet, el pròleg es parla d'aquests monstres de la Carson McCullers, que és aquesta escriptora americana, que realment, dius, surt aquesta Miss Amelia, que és un personatge, que és una dona superpotent, que té una distilleria, que s'enamora d'un jorobado. Són una sèrie com d'històries curtes. De fet, la més llarga és la que dona títol, no?, en el llibre, La balada del café triste. És realment un món molt, molt peculiar d'aquesta Amèrica profunda, no?, molt, molt curiós. I després la meravellosa Susana Tamaro, que és una literatura de molta alta sensibilitat. És una història molt tendra.
Donde el corazón te lleve, no?
Sí.
Perquè ho recordin els oients.
Sí, Donde el corazón te lleve, a banda de que té unes frases que són d'aquelles que les subratllaries o les tornaries a escoltar, perquè dius, quina gran veritat ha dit aquesta dona. És una història que no la pots deixar des de que la comences. Jo vaig gaudir enormement narrant-la. Hi havia moments en què quan la narrava m'emocionava, o sigui, em canviava la veu se'm transformava perquè m'estava com ficant en aquella situació d'aquesta dona tendra que està escrivint aquestes cartes a la seva neta, a la qual li ha fet de mare, i és d'una sensibilitat extraordinària.
Mira, posarem un trosset perquè així també ho escoltem.
Fantàstic.
Els oients, i ens entren més ganes encara, si és possible, d'escoltar-ho sencer.
Si se pasa por la calle Mayor en una tarde de agosto, no encuentra uno nada que hacer. El edificio más grande, en el centro mismo del pueblo, está cerrado con tablones clavados y se inclina tanto a la derecha que parece que va a derrumbarse de un momento a otro. Es una casa muy vieja. Tiene un aspecto extraño, ruinoso, que en el primer momento no se sabe en qué consiste.
Suena delicioso.
Gràcies. Moltes gràcies. Jo gaudeixo molt, de veritat. De fet, crec que una de les coses que m'agraden més d'aquest ofici és que crec que podem fer més felices a les persones.
Absolutament, ho feu.
De veritat, potser sóc una idealista, però de veritat ho penso. O sigui, per mi són petits regals que tenim i que intentem aportar, no? Perquè el món ja està prou malament com per... ens hem de donar aquests petits regals, jo penso, per la nostra... per millorar el nostre cor, la nostra ment i transformar-nos, ser una mica millors, no?
I que hi ha moments a la vida que són molt necessaris, el que tu deies, Emília. A tu t'han acompanyat els audiollibres, sí, per exemple.
En els moments difícils i en els moments d'oci. Vull dir, tens una tria tan bèstia de com invertir el teu temps lliure que aquest punt de l'audiollibre com a oci, com a gaudi, i per la gent, no ho oblidem, és una eina per la gent amb una discapacitat visual bestial, bestial.
Clar.
I jo, afortunadament, m'he pogut recuperar amb seqüeles, puc llegir, puc veure relativament bé, però la gent que no pot veure i que comença aquest període de perdre la visió, tampoc hi ha en format Braille molta biblioteca disponible, l'audiollibre et salva, absolutament.
Totalment d'acord. El meu pare té la visió reduïda i crec que és molt important tenir una empatia cap a això, no? Pot passar-li a molta gent gran, que arriba un moment que per circumstàncies no només de visió, sinó de cansament, d'altres malalties, doncs no poder llegir els pot arribar a frustrar molt, i l'audiollibre és una salvació.
En el meu cas, que llegia molt, llegia realment molt per feina i per gaudi, va suposar una depressió, el no poder fer res.
Clar.
Llavors, tornar a entrar, i a part tenim un assortiment de literatura, de novetats, que ja estan contemporàniament, a la vegada, sortint amb l'audiollibre.
Sí.
I això et permet gaudir de les novetats. Evidentment, te'n pots anar i escoltar una loma, o te'n pots anar i escoltar la Divina Comèdia, que la tens,
sí,
o l'Odissea, però el fet d'anar a una llibreria i veure això, i anar al teu mòbil i dir...
Si ja el tinc aquí.
Sí, ja el tinc aquí. I ja me'l puc escoltar.
Tens tota la raó, que això és relativament nou, no? Vull dir, una cosa és trobar els clàssics.
Sí.
O sigui que ja hem de treure aquesta idea, no? De que no hi ha les novetats a l'audiollibre, sinó tot el contrari.
Al contrari,
no?
Estan tots.
Podem trobar en tots els formats, no?
I a part d'aquest format, que és diferent, ni millor ni pitjor, diferent de la teatralització dels teatres de l'aire dels anys 50-40.
Mhm.
Per mi és molt més íntim i molt més potent una única veu explicant una història, que no pas els sorollets o tal. Per segons què, pot estar bé. Una Casa de nines de l'Ibsen, que també la pots sentir en l'audiollibre, està teatralitzada i té el seu encant. Però sentir-te tu llegint la Susana Tamaro és una altra història.
Que bonic.
I teniu alguna recomanació? Perquè la gent que no conegui el format o que ara mateix ens estigui escoltant, entren ganes de dir, molt bé, per on començo? I aquest estiu, què em suggeriu? Perquè, clar, ara tenim temps, ens hi podem dedicar.
Mm-hmm.
Teniu algun llibre que diguis... Jo en tinc uns quants, eh? Vull dir, si voleu.
Home, jo, la que t'he dit abans, de Viatges i Flors, la suggereixo, perquè, a més, com que són històries curtes, que darrerament la gent em comenta, també, com a escriptora, que es cansen. Hi ha molta gent que va cansada de la feina, de les pantalles, no? I el que dius tu, anar a l'estiu a la platja, a posar-te els cascos... Jo conec molta gent que va amb els audiollibres, per exemple, a córrer, a fer esport.
Sí.
Això és molt habitual. Al cotxe.
I tant.
A mi m'agrada molt el cotxe, per exemple, no? Quan estàs fent un viatge llarg, poder-te posar aquella història que te l'expliquen. Jo recomanaria La Rodoreda, per descomptat, sí. I, evidentment, els que he narrat jo m'encantaria que els poguéssim escoltar, lògicament.
I que els has explicat molt bé, que de debò que entren ganes, eh?
Sí.
Vull dir, sí, aquests tres els apuntem segur. Abans explicaves una mica La balada del cafè triste, no?, que et porta, sí, aquestes històries de l'Amèrica profunda. M'ha recordat una mica la trama del Mapa de los Afectos d'Anna Merino, que també va per aquí la cosa. Està narrat per la Neus, en aquest cas la Neus Cendra, i també va aquestes històries que em van agradar moltíssim, cosa que encara m'entren més ganes d'escoltar La balada del cafè triste, perquè suggereixo un món molt desconegut, no?
Sí, és un imaginari diferent al nostre,
sí,
saps?
Sí, exacte.
Clar, això ho fa curiós. Són personatges com diferents del que estem habituats, no? I et dic, a més, aquesta dona, aquesta la Miss Amelia de La balada del cafè triste, és una dona que té una distilleria, que porta endavant el negoci com un home, no? A banda de que la descriu, com un... una dona home, pràcticament, no? Se la qualifica i arriba a tombar amb un tio. O sigui, la tia fa boxeig. És com... tu passes molt bé amb aquest... Amb aquests, són com caràcters. Et fa anar a un altre lloc diferent del nostre imaginari.
I un altre registre, un altre gènere, que trobo que també et pot enganxar molt per entrar en el món dels audiollibres, per mi seria el thriller o la novel·la negra.
Mm.
Perquè també als narradors li doneu molt aquest punt d'intriga, de ritme, no? D'allò que quan estàs escoltant no pots deixar d'escoltar. Mm-hmm. I trobo que, o sigui, que aniríem pels relats curts, que és això que tu ens suggeries, que trobo que és perfecte per anar enganxant-se, i després cap a la intriga. No sé, Emília, si tu tens algun llibre a recomanar.
Per on començo i per on acabo? L'estiu és una bona època per escoltar històries llargues que durant l'any, fragmentar-les molt, et talla el rotllo, perquè és així. Si tens un audiollibre de 27 hores d'escolta i has d'anar escoltant el temps del running, doncs és una bona oportunitat per escoltar un Leonardo Padura, per exemple, que és una de les novel·les més boniques que he sentit i llegit, com a Polvo en el Viento, superben narrada, recomanació absoluta, això sí, són quasi 30 hores, per fer un viatge en cotxe va molt bé. I l'audiollibre de capçalera, que sempre recomano, perquè trobo que és una història deliciosa, que és molt lleugera, molt divertida i molt entranyable, i feta a Barcelona i ambientada a Barcelona, és En memòria eres tu, de l'Albert Bertran Bas. En audiollibre està narrat pel Francesc Góngora. No us faig cap tipus de spoiler, però és una història preciosa, absolutament divertida, personatges meravellosos, i el Góngora ho clava.
Mi padre nunca se llevó bien con su familia. Lo único que compartía con mi abuelo era el nombre, algo que no me habría importado heredar a mí también. Antón sonaba sin duda mucho mejor que Homero. Pero mi padre era muy diferente a esa raza de artesanos herreros, y se esforzó en demostrarlo incluso a costa de mi nombre.
Doncs mira, ja tenim dos must a la llista. Jo afegiria, per exemple, Wolfgang Extraordinari, de Laia Aguilar, que també és un llibre molt maco, que parla de la història d'un nen totalment diferent a la resta. És molt curtet, són 5 hores de llibre, i és això, és un nen extraordinari, amb altes capacitats. El que és novel·la negra, si t'agrada Camila Läckberg, que la gent que ens agrada molt, Janek Story, els tens tots. Molt ben narrats, també, per diferents narradors. Tens una gran oferta, sobretot de sagues, que és el que tu deies. Escolta, durant tot l'any no tinc temps, agafo trajectes curts al metro i vaig escoltant coses curtetes, però ara, si vols, pots començar el primer i acabar pel número 10.
Sí. I per exemple, també és recomanable la saga del Harry Bosch. La gent que seguim el personatge, el detectiu de Los Angeles, a la sèrie que està a televisió, teniu també a plataformes els audiollibres originals, i a part molt ben narrats. Si us agrada el thriller i la policíaca, un must.
Al final és entrar a qualsevol plataforma, com és el cas de Next Story, i començar una mica doncs, a perdre-li la por, a fer play i a escoltar, no? I bé, doncs, deixar-te endur per les històries.
A més, jo crec que un dels avantatges per la gent que encara no ha començat amb l'audiollibre és aquesta cosa de que tu tens allà un sample, no? Que pots tenir una mostreta o, no? I sentir, no? Vull dir que pots primer tafanejar i realment dir, ai, pues mira, tiro cap aquí o tiro cap allà, no?
I aquest efecte de TripAdvisor d'altres usuaris que puntuen l'audiollibre o que et fan recomanacions també és
també
molt interessant.
També.
En aquest sentit, la tasca petita que faig jo és quan acabo un audiollibre faig una recensió tant a Twitter com a la plataforma on l'hagi escoltat, dient, mira, narrador tal, la història tal, intentant ser objectiva.
Que precisament qui ara digui, ai, on podem llegir-te? On podem llegir les teves recomanacions, Emília?
A Twitter, l'audiolibrista, un nom que em vaig inventar i mira, crec que pega prou.
Sí, encaixa molt bé.
En català, castellà i fins i tot en italià. Audiolibrista, l'esteso.
Perfecte. L'Emília és el que nosaltres, els teatreros, anomenem un espectador d'aquests de luxe que li hauríem de posar un monument, no? Una espectadora professional, doncs ella és una audiolibrista professional, no?
Passional. Vaig renunciar a un oci visual i vaig trobar un món que és fantàstic.
Clar.
Em veus que... Realment feu una feina bestial.
Ai, que bé, gràcies.
A tu.
Doncs allà estarem molt pendents, a Twitter, per escoltar les teves recomanacions, Emília, per llegir-te. I a tu per escoltar-te, Àngels, que ens has fet unes recomanacions molt xules i ens has deixat uns regals molt macos, que són els teus llibres.
Ai, gràcies. Gràcies a vosaltres per dedicar programes a això. És que crec que al final, no?, tornem a l'idealisme. Només fent aquest tipus de coses farem una mica més felices a les persones, no?
Esperem que sí.
Sí.
Moltes gràcies per venir a les dues.
A vosaltres.
Mm-hmm.
Si després d'escoltar aquest episodi a tu també t'han entrat ganes d'entrar de ple en el món dels audiollibres i aquest estiu canviar els llibres en paper per la veu dels llibres, ja saps, només has d'entrar a Nextory, l'aplicació patrocinadora d'aquest podcast, on trobaràs la selecció més gran d'audiollibres, d'e-books i de revistes en una sola app. A Nextory trobaràs els teus llibres preferits amb un sol clic. A més, t'ho posem molt fàcil, perquè com a oient d'aquest podcast tens 45 dies de subscripció gratuïta registrant-te a nextory.es/RAC45. Ens tornem a escoltar a la propera història.
Tot capítol té un final. RAC més 1 i Nextory t'han ofert Explica'm històries amb Laia Flores.